Tocaferro.
Hola a tothom. Benvinguts i benvingudes a Tocaferro, el programa de l'àrea de serveis a la joventut del Consell Comarcal del Priorat.
Sembla ahir quan ens vam trobar per primera vegada als estudis de Ràdio Falset per gravar el primer Tocaferro de la història i ja n'encetem la sisena temporada.
Durant aquestes 5 temporades anteriors hi ha hagut diferents canvis en el programa i, per tant, gairebé no podíem començar la sisena sense fer el Tocaferro alguns retocs.
Com heu pogut escoltar, enguany comencem el programa a 11:45 del migdia després del Va de Llibres amb la Montse Bartolomé.
I acabarem a 12:45 per deixar pas al Jordi Soldevila amb l'informatiu del cap de setmana.
Si escoltàveu els anteriors Tocaferro, us adonareu que les veus no són les mateixes de sempre.
Han passat per el programa el Josep Maria Col, que va ser el primer presentador, i també el Lluís Clua i la Marta i la Patrícia, que ja no es dediquen a l'àrea de joventut, però que ho van fer molt bé quan hi van ser.
I la Goretti, que continua exercint el paper més important de la seva vida, el de mare. I l'Eli, que esperem que es recuperi ben aviat i torni a estar aquí amb nantros.
Bé, doncs, les veus que sentiu ara són les de la Núria, que ha tornat a endinsar-se al món juvenil, i de les de mi mateixa, la Vanessa, que m'estreno en aquesta àrea i també en les zones de Ràdio Falset.
A banda d'això, tenim alguns canvis més per comentar-vos. Hem afegit un parell d'apartats més al Tocaferro, la perruqueria, una secció que ens servirà per posar-nos al dia de l'actualitat referent a les notícies del cor i a les notícies més absurdes que hagin pogut sortir als mitjans de comunicació.
El buscador de curiositats, que programa rere programa, ens intentarà deixar amb la boca oberta explicant-nos coses que no sabem.
I aquesta nova temporada, l'expert ens recomanarà llibres, música, videojocs, perquè puguem passar les nostres estones d'oci de la millor forma possible.
I aquestes són, de moment, les novetats que tenim per aquesta temporada de Tocaferro.
No són, però, les úniques novetats que hi ha a l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Priorat, perquè des del mes de juliol ja no ens trobareu a la plaça de la Quartera, a la seu del Consell, sinó que ens podreu vindre a visitar a la nova oficina jove del Priorat, al carrer de Baix, número 41 de Falset, al costat de la biblioteca.
I això no és tot. També hem canviat els horaris d'atenció al públic perquè us sigui més fàcil trobar-nos. Ara, si voleu venir a l'oficina jove, podeu fer-ho tots els matins de dilluns a divendres des de les 10 fins a les 3 del migdia.
Els dimecres i els divendres a la tarda des de les 4 fins a les 8 del vespre.
I els dissabtes al dematí des de les 10 fins a les 2 del migdia.
I ara sí, una vegada explicades totes les novetats de l'àrea de joventut i del programa, comencem el Tocaferro amb una cosa que no canvia, les efemèrides. Dissabte, 10 d'octubre,
Dia Mundial de la Salut Mental.
Quan queden 82 dies per finalitzar l'any, us recordem que tal dia com avui passava què?
Guifré el Pilós fundava el monestir del Ripoll a l'any 879. I què té important aquest monestir? Doncs que va ser un gran centre cultural i que s'hi va inscriure al final del segle XIII, que és considerada la primera història de Catalunya.
També un 10 d'octubre, però de l'any 1708, l'illa de Menorca era ocupada pels britànics.
5 anys més tard, a l'any 1813, naixia a Itàlia el compositor Giuseppe Verdi, autor de les òperes tan conegudes com Nabucco, Aida o La Traviata. I a l'any 1840 s'emitia a Anglaterra el primer segell de correus.
L'any 1860 va néixer l'escriptor català Joan Maragall, que a més de poeta, l'aspecte més conegut potser de la seva escriptura, també va ser traductor, assagista i membre fundador de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
I també, un 10 d'octubre de l'any 1908, naixia la escriptora Mercè Rodoreda, considerada una de les plomes més importants de la postguerra i l'autora de la plaça dels Diamants, a l'home mira el trencat, entre moltes altres obres.
I l'any 1924 ho va fer el productor, guionista, editor, director i actor de cinema Ed Wood, considerat per molts el pitjor director de cinema de la història. És curiós perquè l'any 1994 el director Tim Burton va rodar una pel·lícula sobre la vida d'Ed Wood, amb la qual va guanyar un parell d'Oscars, a més de 3 Globos d'Or i un premi del Sindicat d'Actors.
I per acabar aquest apartat, avui fa exactament 24 anys que moria un altre director de cinema, Orson Welles. Una anècdota curiosa és que Welles va emetre un programa de ràdio que es deia La guerra dels mons i que anava sobre una suposada invasió extraterrestre de la Terra. Es veu que va ser tan realista que molta gent es va creure que realment els extraterrestres estaven invadint la Terra i es va generar un estat de pànic general als Estats Units.
Toca ferro.
Anem a la perruqueria.
M'estàs dient que no porto bé les metges? El diari El Punt anunciava el passat dia 6 que el poble de Tiurana, a la comarca de la Noguera, tindrà una nova alcaldessa perquè la persona que exercia d'alcalde fins ara ha renunciat al càrrec. Fins aquí, tot normal. El que ja no és tan normal és que la nova alcaldessa és una dona de Palència, que no ha estat mai al poble i que formava part d'una llista fantasma d'un partit molt popular que va recórrer aquest mecanisme per inflar les estadístiques i fer veure que tenia molta representació al territori.
Aquests dies, els ciutadans de la Sénia no podien anar a passejar tranquils pel terme perquè es creia que una nova veïna havia arribat a la població. Es tractava d'una lleona que, segons uns nois que havien anat a córrer, voltava per les rodalies d'aquest municipi del Montsià. I l'anècdota es va quedar en això, en una anècdota, ja que finalment no era una lleona allò que tenia temorits als veïns, sinó un gos salvatge molt gros.
Les coses que pots trobar per internet cada dia sorprenen més. Si ets addicte a les compres per aquest mitjà, fixa't ben allò que compres. No fos cas que, en un descuit, compressis una àvia. I qui vindria una àvia per internet? Doncs una nena anglesa de 10 anys, que tipa de la seva, va decidir subhastar-la en una coneguda pàgina web de subhastes. L'empresa ja ha retirat l'anunci, però el més curiós del cas és que la nena havia rebut 27 ofertes per la compra de la dona.
Una novel·la escrita en paper de vàter arrasa el Japó. La obra escrita per el Joki Suzuki ja ha venut més de 80.000 exemplars i està a només 20.000 exemplars, un èxit de vendes. Si el lavabo ja era considerat de lectura per a molts, ara ja no caldrà portar els llibres o les revistes, on podrem gaudir de la literatura d'una forma molt més pràctica. Això sí, no guardar el paper llegit per fer una segona lectura.
Anem ara amb les notícies que protagonitzen els coneguts de la televisió, el cinema o la música. Anem ara amb les notícies que protagonitzen els personatges més coneguts de la televisió, el cinema o la música. Comencem amb la reina del pop, perquè la cantant Madonna va declarar en un programa de televisió que preferia que l'atropellés un tren abans de casar-se de nou. Encara que l'artista reconeix que sa mare soltera és molt dur, perquè segons paraules d'ella no li pots demanar a ningú que et banyi els nens. Nosaltres mos preguntem si per Madonna es dur ser mare soltera, com ha de ser per algú que no té els recursos econòmics de l'artista?
Han començat les classes universitàries i amb elles també les patentes, més conegudes com a novatades en castellà. I una que no s'ha salvat ha estat l'actriu Emma Watson, coneguda per interpretar a la jove Hermione a la saga de les pel·lícules del Harry Potter. L'actriu ha decidit deixar de banda la seva carrera cinematogràfica per un intent d'arribar a ser una persona anònima i matricular-se a la seva universitat de Brown i cursar els seus estudis universitaris. La seva fama, però, no ha deixat de començar el curs amb bon peu perquè uns estudiants d'una altra universitat van aprofitar un partit de futbol americà per fer-li passar una mala estona.
Sembla ser que la grip A no fa distinció de classes, perquè el grup musical Backstreet Boys ha hagut de suspendre els seus compromisos més immediats, ja que un dels seus membres ha estat infectat per la malaltia. Segons la premsa, el jove evoluciona de manera favorable i la resta dels components del grup estan tots bé.
I acabem aquesta secció amb una notícia que ha sacsejat les revistes del cor, i és que els famosos actors Brad Pitt i Angelina Jolie estan tret a passejar els seus bessons. Aquesta notícia va sortir publicada aquesta setmana amb grans titulars als mitjans de comunicació. En fi, si alguna cosa tenim de bo els éssers humans normals i corrents és que podem sortir a passejar sense que s'assabenti mitja humanitat. Anem ara amb una mica de música.
Presente, Puerto Presente, presente, y aquí a tu lado. Presente, oh, Puerto Presente, oh, presente, oh, y aquí a tu lado, lo, lo, lo. Hey. Traigo mis sorpresas enlatadas, pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré.
Sabio. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes.
De la música, donem pas al tema d'avui.
Tal i com us hem explicat al principi del programa, el passat mes de juliol se va presentar a l'Oficina Jove del Priorat. Per explicar-nos què és aquesta oficina i què s'hi fa, avui tenim al tocaferro la Núria Cribilla, consellera de Joventut del Consell Comarcal del Priorat, el Jean-Marc Segarra, coordinador de Joventut a Tarragona, i la Immaculada Pujol, regidora de Joventut de l'Ajuntament de Falset. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
La primera pregunta que us volem fer és gairebé obligatòria. Què és una oficina jove i per què serveix?
Bé, una oficina jove és intenta ser una finestra única pels joves, amb quatre potes, el que seria la informació generalista, oficina de treball jove, borsa d'habitatge jove i al mateix temps també una oficina de salut jove, o sigui, són quatre potes en una. O sigui, intentar que tres administracions treballin plegades. O sigui, sempre es fa, si hi ha la complicitat de Consell Comarcal, Ajuntament i Generalitat de Catalunya. Seria el resum així bàsic de què és una oficina jove.
D'acord. Bueno, com has comentat, sou tres administracions. Com se coordinen aquestes administracions per fer funcionar l'oficina jove?
Bàsicament partim d'un conveni que ara de moment encara està en un esborrany, però que properament esperem que es faci ja la signatura. I la relació és que cadascú aportem una sèrie de recursos dintre de les nostres possibilitats per tal de complementar i fer que dins de l'oficina jove hi hagi tota una sèrie de serveis. Per què? Doncs perquè els nois i noies, quan tenen alguna consulta, alguna necessitat o alguna problemàtica, puguin acudir allà com a finestra única i no els hi calgui anar administració per administració. Per tant, en aquest sentit, el que hem fet és juntar els recursos de les tres administracions per tal d'atendre d'una manera única els joves.
Molt bé. Entenem que la creació d'aquesta oficina persegueix alguns objectius. Quins són aquests objectius i de quina manera teniu pensat assolir-los?
A veure, aquests objectius és que el jove, quan té un problema, vagi allà. I a més, quan tingui necessitat de juntar-se amb d'altres, també, amb d'altres joves, o de fer activitats conjuntament. L'ideal, a part de l'administratiu, com si diguéssim, un punt administratiu també seria un punt de trobada, no? I que els joves participin i diguin la seva i tinguin la necessitat d'organitzar-se, de fer activitats, de participar de la vida del poble, de fer coses vàries. El que sí, doncs aquí se'ls donarà informació, que us heu explicat una mica la Núria o el Jean-Marc, és el tema d'habitatge i de treball. A més, volem que hi hagi ubicació de les universitats, la URB i la UOC, que d'un cantó i de l'altre donen abast a la part formativa, a la necessitat que tenen els joves de la comarca, que no calgui desplaçar-se i que ho puguin fer via telemàtica o presencial amb el mínim desplaçament possible.
D'acord.
Bueno, ja ho has comentat una mica, però a nivell pràctic, un jove de la comarca com lo beneficia que hi hagi l'oficina?
Bueno, de la comarca el beneficien, hi ha una cosa importantíssima, és a dir, l'oficina, tal com potser l'estem plantejant des del començament, sembla que només sigui un lloc físic. L'important també és la filosofia que hi va darrere. És a dir, nosaltres el que hem d'intentar com a administracions i com a responsables de polítiques de joventut és ajudar al màxim possible els joves, i entenem joves des de 14 fins a 35, o sigui, hi ha molta gent que hi entra, està inclosa, és ajudar-los en el trànsit i intentar el trànsit de vida, facilitar-los al màxim l'emancipació. Vol dir, com ha dit molt bé la Conxita abans, lo importantíssim és prevenció amb segons quins aspectes, formació i que després ajudar-los a que es pugui emancipar. Emancipar, evidentment, és, si estàs format, és poder doncs, continuar tenint un habitatge digne, un treball digne o el menys precari possible. Doncs això és, d'alguna manera, les línies bàsiques i directrius d'ajudar que els joves puguin sortir i tenir facilitats per poder fer aquest estil de vida propi, que cada vegada és més tard, no? És a dir, has de sortir de casa dels pares doncs, bastant més tard que fa 20 anys. Doncs aquest és l'objectiu bàsic de les tres administracions.
Doncs una de les grans problemàtiques en el que se troben els joves d'avui és la dificultat a l'hora d'emancipar-se. Què pot trobar un jove en matèria de treball, habitatge, a l'oficina jove i com se li pot ajudar d'una forma més concreta en aquestes àrees?
Un jove de la nostra comarca que vingui a l'oficina jove, tant per temes de treball com per temes d'habitatge, pot trobar, ja sigui des de la documentació que ha d'omplir per sol·licitar les diferents subvencions, ja sigui la renda d'emancipació, ja sigui una sol·licitud d'un lloguer protegit, doncs evidentment trobarà l'atenció en aquests sentits, tota la informació que necessiti per tal de poder-se apuntar en una borsa o bé de treball, per poder buscar feina, per poder fer un currículum, o també amb el tema d'habitatge, per poder accedir a un lloguer des de la borsa de, que es farà també d'habitatges, bueno, almenys es pretén crear una borsa d'habitatges per a joves, d'aquesta manera posar en contacte els joves amb gent que tingui pisos o bé cases per llogar i que les vulgui oferir amb aquest servei. Per tant, diríem que és un servei bastant complet i que el pretén atendre amb tot el que ell necessiti. Després ja es mirarà doncs, si la millor manera d'atendre'l és que ell ompli els formularis o bé que mitjançant tècnic se l'assessori o se'l vagi a veure en algun cas específic.
Molt bé. Sí, si em permets, només una puntualització molt important també. Sí. Ara heu dit en què es beneficia un jove, en què no només obligarem a la gent a venir a Falset ni molt menys, sinó que justament amb la relació que hi haurà amb totes les alcaldies i amb els regidors joves, aquells que tinguin punt d'informació tindran preferència perquè aquests especialistes també s'hagin desplaçar quan toqui. Vol dir que si hi ha uns punts d'informació mancomunats i lligats amb l'oficina jove, doncs molts joves de la comarca en principi s'evitaran a vegades fins i tot desplaçaments geogràfics, és a dir, que el que intentarem és facilitar i anar a arribar que l'administració amable, que ja ho és amable, arribi fins l'últim poble del Priorat, si pot ser.
De fet, amb el poc temps que portem obert, ja hem trobat casos de joves que han vingut fent consultes d'habitatge i de treball i que se'ls ha atès des d'allà i que no han hagut de desplaçar-se en lloc més, sinó que des d'allí se li han pogut resoldre totes les seves inquietuds.
Enguany, els pobles han de redactar els nous plans locals de joventut, que són els que marquen les línies a seguir a l'hora de treballar pels joves els pròxims anys. A nivell local, quines són les prioritats de l'Ajuntament de Falset pels joves del poble?
A nivell local, sempre és l'emancipació i participació. Hem fet la convocatòria d'uns ajuts pels joves que vulguin emancipar-se i vulguin un lloc per viure, un habitatge digne. A hores d'ara només hi ha hagut una sol·licitud i justament aquesta sol·licitud passa del mínim acordat pel salari. I clar, és complicat de que es pugui donar amb joves, perquè si ells ja no ho demanen i no tenen necessitat, llavors creiem que això únicament no n'hi ha prou amb convocar unes places o convocar uns ajuts per poder tenir un habitatge, sinó que també hi ha d'haver un ambient, una participació de que els joves se sentin implicats, que els joves tinguin necessitat de l'emancipació i ho puguin dir de la manera que ells ho volen portar a terme, perquè altrament potser de l'Ajuntament fem una normativa rígida i que a l'hora de la veritat ningú s'hi acull o posem un llistó massa alt i allí no hi poden arribar o bé es passen. Vull dir que és complicat això de poder portar a terme un aspecte que vagi bé a tothom. I l'altre és la participació o les activitats aquestes que fem a vegades que potser des de l'Ajuntament també no tenim en compte o no es pregunta als joves quin tipus d'activitats volen i fem unes activitats adreçades potser a participar a les entitats i en canvi doncs, ells volen altres tipus d'activitats com fer doncs, un 5-star per familiar o volen fer batuca pel cursos de batuca, però volen fer diverses coses que no tenen res a veure amb el que de l'Ajuntament se decideix. Per tant, necessitem que hi hagi un apropament per part del jove més amb l'Ajuntament i que l'Ajuntament estigui tan ple de joves que no s'hi pugui passar. O bé que l'oficina jove també hi hagi moltes demandes i tots acudeixen allà a preguntar o a demanar que volen explicar el que sigui, no? Qualsevol inquietud, qualsevol cosa que els preocupi, qualsevol necessitat que tinguin, perquè és que si no apropem a les necessitats i l'administració no farem les coses bé i el que volem és això, que realment nosaltres estem al servei dels joves, almenys jo com a regidora, i que els joves han de comunicar i ho han de dir. I l'oficina jove és un lloc ideal per poder parlar, és un lloc a peu de carrer. Ara si hi ha dues tardes que es puguin obrir doncs els joves hi podran anar i si no ja sabe l'Ajuntament entès i poden fer la demanda que calgui o si no e-mail o com sigui, que no es quedin callats.
Doncs bé, Núria, a nivell comarcal com s'encaren les polítiques de joventut al Priorat?
A nivell comarcal hi continuarà havent una aposta forta pel jovent de tota la comarca. La nostra intenció és que si l'anterior any o l'anterior convocatòria vam passar de 11 pobles a 18, em penso que eren, sinó que em corregeixin la Núria i el Jean-Marc, pobles amb plans locals de joventut elaborats, redactats i posats en marxa, doncs la nostra intenció, evidentment, seria poder arribar als 23, no? Fer la totalitat. És una mica ambiciós això que estic dient, però hi treballarem per tal d'aconseguir almenys el màxim que puguem. A part d'això, doncs, que també ha estat una posada en marxa important, un convenciment important de tots i cadascun dels alcaldes i dels regidors que han vist aquí, doncs, una important ajuda o un important pels joves, poder fer alguna cosa pels joves i, a més, poder-ho fer de forma conjunta, amb la qual optimitzem molts recursos i a la vegada podem oferir moltes més activitats i moltes més iniciatives per als joves, no? Que cobreixen tots els àmbits, des del que hem parlat de treball i habitatge, passant per les inquietuds d'activitats i de formació i de qualsevol necessitat o inquietud que tinguin els joves, no? I a part d'això, doncs, seguir potenciant tot el que hem fet fins ara, no? Ja sigui de dinamitzar activitats, d'intentar que els joves s'associïn i potenciar, ajudar-los a que creïn les seves pròpies associacions juvenils. Em penso que en tenim un parell que ho estan treballant i que properament potser ja els hi podrem donar la llum verda. I intentar, doncs, que això mateix succeeixi amb els altres municipis. I sobretot que els joves siguin molt conscients, doncs, de que hi ha hagut aquest apropament cap a ells i que siguin molt conscients de que qualsevol cosa que necessitin la poden anar a buscar, a demanar o a cercar, no tan sols aquí a Falset ni a l'oficina jove, sinó també en cadascun dels punts que ara ja hi ha oberts d'informació jove a la comarca i dels propers que es volen també mirar de fer. I, evidentment, en cadascun dels ajuntaments de tots els municipis. Vull dir, han de ser molt conscients d'això que també deia la Conxita, no? De que nosaltres fem l'esforç per apropar-nos a ells i donar-los aquesta informació i que ells la perceben així per tal de que llavors ells qualsevol cosa, doncs, ja no els hi costi tant fer un pas perquè ho tindran més a prop.
D'acord.
Aquests últims mesos s'està fent una avaluació de l'actual Pla Nacional de Joventut i s'estan començant a marcar les línies del que serà el pròxim pla. Jean-Marc, s'ha arribat ja a alguna conclusió en l'avaluació del pla actual i quines són les línies que seguirà Secretaria de Joventut a partir d'ara?
Sí, les conclusions són que déu-n'hi-do la feinada que té de recollir totes les opinions, però no, bromes a part, o sigui, no podem encara parlar de conclusions tancades perquè estem justament tirant endavant els diferents moments de participació i el procés de participació en si. Sí que us puc dir que si tot va bé, tot va bé, o sigui, es tanca el procés al voltant d'entre Nadal i gener i les conclusions es farà, com alguns ho demanen, escolta, enguany no hi ha trobada nacional. Sí, la trobada nacional justament és el 27 de febrer, 27-28, que és a Manresa, i és justament fer el retorn a tots els agents que ens han estat ajudant sobre el Pla Nacional. Pels que no sabeu què és el Pla Nacional, d'alguna manera, és d'alguna manera allò que se'ns critica moltes vegades als polítics, no? És que només mireu amb clau de 2 anys o 6 mesos, de menys ja no. El Pla Nacional que es busca és la mirada enrere del pla que s'ha acabat i buscar horitzó 2010-2020. Per tant, és demanar a tècnics, professionals de joventut, mancomunats i locals, regidors, consellers, entitats, joves i ciutadans de peu. Per això ja invito que entreu a una de les pàgines més visitades del divendres passat, www.volemdecidir.cat. Volemdecidir.cat només en la qüestió del Pla Nacional, no interpreteu altres coses. La intenció justament és que tothom pugui dir la seva, fer una reflexió i una avaluació d'allò passat i buscar aquest horitzó. Temes, evidentment, si ara us dic què és el que està sortint més, curiosament no, evidentment és emancipació, habitatge i tal, però estan sortint una altra sèrie d'ítems que no vull acabar d'esvetllar, només em puc apuntar un allò que diuen de la desafecció política i tant, doncs està traduint en que justament uns joves proactius, però en moments puntuals. És a dir, s'està, per exemple, una de les coses que amb les enquestes que s'està trobant és que aquesta desafecció política, no podem dir que els joves passen, ni molt menys, potser són els més crítics, a més amb les enquestes que estem arribant, en dir no, nosaltres volem incidir, però potser no sabem si volem estar dintre d'un partit polític, sinó almenys quan ens preocupa un problema, ens unim i el que fem són moments molt intensos per solventar aquella papeleta. Per tant, això sí que és, alguns sociòlegs, no? El Bauman ja deia allò de la societat líquida, doncs ja s'està ja està sorgint, és a dir, una cosa que ni en política joventut ni ningú en parlava, no? de que els joves, a veure, estan passotes, no, volen fer, per tant, sí, però és massa recent per poder, doncs, emetre més coses, però estan sortint coses molt bones i que, clar, és l'únic o dels pocs departaments que sí que el que està fent és buscar què volem, o als joves que els preguntem què volem del 2010-2020, això és important, no?, per d'alguna manera, per damunt de colors polítics, marcar unes línies directrius i com més consensuades siguin, doncs millor. I això seria, invito tothom qui entri, sisplau, que participi, i que el mateix 17 d'octubre a Tarragona se fa una taula participativa durant tot un matí amb joves que ja rebran, doncs, bueno, ho poden fer desplaçant-se o bé només entrant a la pàgina web, no? Però dieu la vostra, perquè com més ne tinguem, doncs millor serà per marcar aquest horitzó.
Abans d'acabar i tornant una mica a l'oficina jove, podeu avançar quan serà la inauguració oficial i la signatura de convenis?
Bé,
i tot?
Sí, el mes de novembre. Vinga, ja ho tenim clar, tenim un parell de dates, però sí que el que farem, evidentment, ja ho sabeu, tant l'Oficina Jove com a Ràdio Falset, doncs, us agrairem, no, que engresqueu a tots els joves, perquè aquell dia jo tinc molt clar una cosa, una oficina jove és, entre nosaltres, és l'administració sense que es noti, i això és importantíssim. És a dir, els joves que hi entren, i Núria, tu ho saps millor que ningú, el que volem és, a vegades dius, ostres, quan me trobo malament, jo he d'anar a l'àrea bàsica, o me n'he d'anar a l'hospital, però ostres, te fa com a cosa, te fa com el jutge, no? Doncs és intentar, justament quan parlem d'habitatge, no vol dir que no siguin, no vol dir que no siguin professionals, ni al contrari, ho són, però d'alguna manera és aquell lloc que ho ha dit molt bé la Conxita, és a dir, els joves han de venir, han de decidir, han de participar i han de veure que aquesta oficina és casa d'ells. I casa d'ells, i també hem de marcar unes regles, no s'hi val tot, i això és importantíssim amb el moment històric en què vivim, no? que alguns diuen, no, és que s'han de posar límits. Sí, jo crec que l'oficina no pot arreglar tot el dels joves, és evident, hem de marcar unes regles molt clares, però estem obligats com a administracions a les eines que tenim a l'abast, posar-les a l'abast d'aquests joves, i se sentin aquella oficina com a seva.
Puc afegir? Sí. No els hi arreglarem tot, però sí que els intentarem atendre en tot allò que necessitin.
Jo també volia dir una cosa que m'he deixat. Un servei és el de la salut, que no han comentat, que hi haurà algun tècnic de salut i disposat a rebre qualsevol bueno, que li donin una informació al jove o qualsevol necessitat que tingui, pugui consultar. I també aprofito l'avinentesa d'estar aquí a Ràdio Falset és per dir que el dia 21, 23 d'octubre i 5 de novembre es fa un taller de còmic per a tots els joves que vulguin assistir a partir de 13 anys. I això anirà encaminat, després hi haurà una xerrada per part d'un mestre de l'escola del còmic vist a través de la història. I també volem que hi hagi un jove que expliqui la història del castell, una mica tot això ho lliguem, perquè dins del Pla de Joventut, local de joventut, hi ha una activitat que és un concurs de còmics al voltant del castell. Llavors, el que volem és que aquest còmic no sigui un còmic allò fet i ja està, sinó que sigui un còmic pensat, ajudat, els que vulguin fer-ho, que ho facin amb una mínima qualitat. Els que ja en saben, doncs, potser serà més fàcil, però si hi ha un jove que ho vulgui, si vulgui i vulgui participar, que tingui unes eines i unes tècniques de qualitat que ho pugui fer bé i que se'l pugui valorar tal qual. I al final donarem un premi que em sembla que els agradarà.
Doncs bé, així acabem l'entrevista d'avui. Algú vol afegir alguna cosa més?
Sí, a més, joves, veniu el dia que us direm de novembre, veniu a la vostra casa, que allò és casa vostra.
I després no sé si els horaris els hi heu comentat, no? Suposo que us trobaran ara oberts a l'oficina jove, cada dia de dilluns sí. A divendres de 10 a 3, els dissabtes de 10 a 2, i els dimecres i els divendres de 4 a 8 de la tarda.
Sí, molt bé. Molt bé. Doncs, si no hi ha res més, moltes gràcies per haver vingut i fins una altra.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tocar ferro!
It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below,
Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust.
Avui comencem aquest nou espai dins lo Tocar Ferro parlant-vos d'animals. I és que fa dies que no podem dormir perquè les formigues no dormen.
No és que tinguem formigues a l'habitació i que se'ns posen al llit i ens facin pas i guatlles als peus. No, res d'això. És que ens han tret la son el fet que les formigues no dormin.
Sí, com ho sentiu, les formigues no dormen. I nosaltres mos preguntem, si a dies que dormint anem mig sonàmbules durant tot el dia, com és que les formigues, sense dormir, no paren de treballar ni un moment?
Jo crec que el somni de tots, els caps de personal, és que les persones fossin formigues. Treballar, treballar, treballar i no dormir.
Les formigues.
Les veus allà.
Petitones.
Indefenses.
Treballant.
I una et puja per el camal dels pantalons i quan la vas a matar penses, deixa la pobreta que no ha dormit.
Però què passa si un dia et presentes a la feina o allà on sigui una mica mal dormida? Ningú et diu, deixeu la pobreta que avui no ha dormit.
A més, tothom et recorda que ahir a la nit no vas passar molt bé, cert, però és que ara en pagues les conseqüències.
Una altra cosa que fa dies que em ronda pel cap és saber per quina raó els ànecs no produeixen eco. Hi ha un acudit que diu, pare, pare, què és l'eco? I el pare contesta, l'únic que té trons de contestar ta mare. Doncs los ànecs ni això.
És cert, eh? Si no us ho creieu, agafeu un ànec i feu-lo cridar en un lloc on retorni l'eco i ja em diureu què passa. Bé, ja us ho dic jo, què passa? Res, perquè els ànecs no tenen eco.
I parlant d'ànecs, sabíeu que les caricatures de l'ànec Donald van ser prohibides a Finlàndia perquè no portava pantalons? No vull pensar que deuríem fer amb l'espineta, que anava despullada.
Realment, el món animal és ben curiós. Fixeu-vos que molts animals destaquen per les seves capacitats especials. L'agudesa visual de les àguiles, l'olfacte dels gossos... La capacitat de sentir els ultrasons dels ratpenats, la regeneració de les argentanes, us imagineu que els humans tinguéssim aquestes capacitats?
Veure-hi com les àguiles, poder tenir el olfacte dels gossos... Bé, això en alguns casos seria un desavantatge, però bueno.
Si poguéssim sentir els ultrasons, podríem veure-hi entre cometes en la foscor. Seríem com els ratpenats, que quan no hi ha llum emeten uns crits que es reboten entre els objectes i llavors els podríem localitzar. Als elefants els passa tot el contrari. Aquests animals senten els infrasons, que són sons molt greus. De fet, es creu que els utilitzen per comunicar-se quan es troben a grans distàncies uns dels altres. Això seria la ruïna de les companyies telefòniques.
D'exemples d'aquest tipus n'hi ha un munt. Les foques, per exemple, poden aguantar molts minuts sota l'aigua sense necessitat de sortir a respirar i els dofins i alguns ocells en tenen prou en dormir uns minuts per descansar.
Si us sembla ciència-ficció poder tenir els éssers humans totes aquestes capacitats, aneu una mica desencaminats. Estudis en diferents universitats han mostrat que, modificant genèticament el nostre ADN, podríem gaudir d'un olfacte excepcional, operant-nos per modificar la forma de les nostres orelles i posant un implant auditiu al nervi auditiu, valga la redundància, podríem sentir com els ratpenats. I fins i tot es creu que d'aquí a uns 20 anys els éssers humans serem capaços de regenerar totes les nostres parts del cos d'una manera que, si per desgràcia perdem, per exemple, un dit, aquest ens tornarà a créixer.
Com seríem, doncs, els humans si tinguéssim totes aquestes capacitats? Tindríem olfacte de llop, oïda del ratpenat, podríem regenerar-nos com les sargantanes i bussejar com les foques, dormiríem tan poc com els dofins i veuríem de nit i amb molt més detall com les àguiles.
Per sort o per desgràcia, però els éssers humans som com som i ens hem de conformar amb el que tenim i amb les capacitats, més o menys, que cal que ens acceptem i ens estimem tal com som. Anem a l'agenda. Avui, a partir de les 5 de la tarda a la plaça de la Quartera de Falset, hi haurà les actuacions dels Bastoners de Berga, els Trabucaires de Reus i els Graellers de Falset. Aquesta actuació ens troba dins del marc de la Correllengua, que enguany torna a la nostra comarca organitzat per el col·lectiu independentista del Priorat. Després de les actuacions, s'inaugurarà oficialment el local d'aquesta entitat, que ens troba a la mateixa plaça i hi haurà un berenar per a tothom, l'actuació del cantautor Josep Romeu i el sorteig d'una panera amb productes del Priorat.
Aquesta nit a les 12 al casal La Closa de Poboleda torna el funk, el soul i el rhythm and blues a la nostra comarca, de la mà de la Soul Machine. No s'ho perdeu!
El Centre Quim Soler, la literatura i el vi organitza el 15 i el 18 d'octubre la primera trobada d'escriptors del Priorat. L'objectiu d'aquest encontre e intercanvi és que es planteja fer cada 2 anys és el doble. Volem fer conèixer a través de la seva gent un territori poc visible des d'un punt de vista de l'imaginari literari del nostre país, tant per el que fa a la producció pròpia com per el que fa a la producció general del que pugui tenir de referent o d'escenari. I a la vegada volen fer conèixer a la gent del territori directe els escriptors convidats i propiciar intercanvis diversos. Dins del marc d'aquesta activitat, un acte de cloenda obert a tot el públic el dia diumenge 18 a les 8 del dematí a la Pedrera de Capçanes i que constituirà en una taula rodona on hi haurà els escriptors i acompanyants que hauran participat. A continuació, hi haurà un concert de l'Orquestra de les Mines, Vermut per a tothom.
Bé, l'acte de la Pedrera serà a les 11 del matí a Capçanes. L'Ajuntament de Falset organitza pels dies 21 i 28 d'octubre i 4 de novembre un taller de còmics amb professors de l'Escola Josa. També aquest consistori, juntament amb el Consell Comarcal del Priorat, organitza un curs d'introducció a la informàtica els dies 27, 28 i 29 d'octubre. Els dos cursos tindran lloc a l'Oficina Jove del Priorat. Per apuntar-vos-hi o demanar més informació, només cal que us dirigiu o truqueu a l'Ajuntament de Falset.
L'Ajuntament de Gratallops organitza un curs de pessebrisme els dies 7, 14 i 21 de novembre. El preu per inscriure's al curs és de 10 euros. Si us voleu apuntar o demanar més informació, podeu fer-ho trucant a l'Ajuntament de Gratallops.
I per acabar l'agenda d'aquest primer tocaferro de la temporada, us recomanem una pàgina web. Se tracta de volemdecidir.cat, una pàgina pensada perquè tots els joves puguem opinar sobre les polítiques de joventut que es faran en els pròxims anys. I ara ja ens encaminem cap al final del programa amb una altra novetat, l'expert. Comencem aquesta secció recomanant-vos un disc per enamorar-se. La Passió del 12 i l'últim treball de Luz Casal, on fa un homenatge des dels anys 40 fins als 70, la cantant gallega fa un viatge al passat, no per portar els temes fins al present, sinó per interpretar-los des del seu origen, diu.
Continuem amb una novel·la que s'ha traduït aquest any per primera vegada al català. Es tracta de l'obra Frankie Adams, escrita a l'any 1946 per l'escriptora Norman McGuggles. La novel·la parla de la depressió i de l'angoixa d'un adolescent encaixar en el món que l'envolta. No té amics al petit poble on viu, és la òrfena de mare i té una relació distant amb el llibre retracta amb una profunda sensibilitat la insatisfacció vital i l'avorriment crònics propis de l'adolescència.
I acabem aquesta secció i també el programa amb una pel·lícula classificada dins el gènere del documental, dirigida per Elisabet Cabeza i Esteve Rimbau, que es diu Màscares. La pel·lícula explica com l'actor Josep Maria Pou prepara l'obra de teatre en la qual reencarna Orson Welles, de qui parlàvem al principi del tocaferro. És interessant pel fet de poder veure i viure el teatre des de darrere de l'escenari, des d'on no s'acostuma a veure. I amb aquestes recomanacions acabem el primer tocaferro d'aquesta nova temporada.
Abans de marxar, però, us recordem que ens podeu trobar a l'oficina jove del Priorat, que ens troba al carrer de Baix número 41 de Falset, al costat de la biblioteca, tots els dies de dilluns a divendres, des de les 10 del matí fins a les 3 del migdia.
Les tardes de dimecres i divendres, des de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre.
I els dissabtes al matí, des de les 10 fins a les 2.
També us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del 977 83 17 39 o mitjançant el correu electrònic priorat@oficinajove.cat.
A més, si voleu rebre les novetats sobre les activitats que es fan a la nostra comarca i les comarques veïnes i les informacions variades sobre diferents temes, envieu un correu a infaguaitajovepriorat.org demanant que us donem d'alta en el Guaita i cada dijous rebreu un correu electrònic amb un munt d'informacions.
I no us oblideu que també tenim a la vostra disposició de l'àrea de serveis a la joventut del Consell Comarcal del Priorat. L'adreça és www.guaitajovepriorat.org.
I ara sí que marxem.
Ens tornarem a trobar d'aquí un mes a 11:45 del migdia a les zones de Ràdio Falset.
Us deixem amb l'informatiu. Bon cap de setmana!